Ràdio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Molt bon dia, amics, i benvinguts un dia més al programa fundacional d'aquí, de Ràdio Estel. Com va la setmana? Nosaltres, amb les piles carregades per afrontar i encarar aquests propers 30 minutets per posar-vos al dia tots plegats de l'actualitat fundacional a través de l'emissora Ràdio Estel. La setmana passada ja vam parlar molt del món laboral i el món de la formació, i per aquesta edició, ja número 52, no deixem de banda aquest camp, ja que la fundació que avui ens acompanya, la fundació amiga que avui estarà amb nosaltres, també té molt a veure amb aquest sector. Avui parlarem amb la Begoña Gas, que és directora de la Fundació Llindar. Amb ella coneixerem la tasca que porta aquesta fundació amb la seva seu situada a Cornellà. Però abans d'engegar aquesta nova edició del programa Fundacions Ara i Demà, toca, com sempre, repassar els contactes amb el programa. Si voleu conèixer o voleu ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada pel programa, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundació. El seu web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu, per exemple, fer una consulta a través del correu electrònic, només us heu d'adreçar al seu mail, que és info@ccfundacions.cat. Com sempre, al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs ho dèiem en aquest inici del programa. Avui tenim dedicat aquests 27 minutets mal comptats a una única fundació. La setmana passada ja vam obrir una miqueta el camí del camp de la formació, del camp de l'ensenyança, de l'educació, i avui seguim una miqueta amb aquesta línia. Ens espera a l'altra banda del fil telefònic la Begoña Gas, que és la responsable de la Fundació Llindar, la directora. Benvinguda, molt bon dia. Begoña?
Hola, bon dia.
Això sempre queda molt de directe, eh? Hola? Això vol dir que hi ha algú, però a vegades costa arribar. Costa... Sí, parlem amb vostè, Begoña. Bé, avui ja ho deia, eh? Tenim dedicats aquests 27 minutets del programa ja edició número 52 del Fundacions a la Fundació Llindar. Sempre quan comencem a preparar una entrevista, sempre intento informar-me una miqueta de la fundació, evidentment, que ens ha de visitar. I quan vaig visitar la seva pàgina web, jo diria que la frase, el leitmotiv que encapçala el seu web, ho deixa tot molt clar. Mirin, m'agradaria explicar-los una miqueta. Fica el Llindar, que per la gent que no ho sàpiga és un umbral en castellà, un lloc de pas on ens trobem moltes vegades les persones que acompanyem aquests adolescents i joves cap a la seva vida adulta per afrontar el seu futur personal i laboral. El Llindar, i límit on viuen aquests nois i noies en la incertesa i la inseguretat. Bé, jo crec que són frases que diuen molt, no?, de la seva fundació.
Doncs sí.
Poc més podríem dir, afegir, jo pràcticament crec que il·lustra fantàsticament bé una mica la tasca de la Fundació Llindar, però m'agradaria que ens fes 5 cèntims abans de començar una miqueta l'entrevista, que ens fes 5 cèntims sobre la Fundació.
Doncs, a veure, com tu molt bé has dit, aquestes paraules reflexen d'una manera vivencial el que estem vivint des de fa 8 anys, des del 2003, quan vam iniciar aquest projecte. I personalment jo ja venia d'un altre projecte i l'experiència és que viure o compartir l'experiència educativa amb aquests adolescents i joves té aquest punt d'incertesa, no? No és senzill per gent que arrossega una motxilla de molt fracàs, de fracàs acadèmic, de fracàs escolar, que acaba sent un fracàs personal molt potent, i que acaba estant al marge de la societat, sobretot una societat que ens hem construït com societat del coneixement, no? És complicat per aquests adolescents i joves, a més de molts factors personals que també arrosseguen. Per tant, d'aquí surt una mica el nom, que estem al llindar sempre, no? I alhora que estem amb aquest límit, amb aquesta experiència una mica límit, també és l'umbral, la traducció a l'umbral, com tu deies, també simbolitza un lloc de pas, no? Un lloc de pas, això, de deixar enrere de ser adolescent, de ser jove, per, o sent jove per iniciar-se a la vida adulta, que no és senzill, no és senzill passar... Deixar algunes coses que arrosseguem doncs, per ser adults, amb el que vol dir de ser responsables i d'afrontar el futur.
És poder, Begoña, el pas més important que hem de fer al llarg de la nostra vida, el deixar de ser nens i començar a pensar com a adults?
Carai, aquesta és una pregunta complexa, eh?
Bé, és que m'he preparat molt, diguem,
l'entrevista. No sé si és el pas més important, no t'ho sabria dir, però sí que sé que és un pas important. És un pas important i que hem d'aprendre a fer. Per tots, eh? Per tots els nens i nenes i els adolescents i joves és un pas important el passar a ser adults. I penso que, no sé si és, encara és més important, de quina manera transitem tot aquest camí per poder ser adults. No és fàcil fer-se càrrec d'un mateix, de les seves expectatives, dels seus fracassos, dels seus projectes. Per tant, sí que crec que és un moment vital, essencial, de la vida de tota la persona. I també és cert que alguns ho tenen més complicat.
Ens comentava doncs, els inicis de la Fundació, situant a l'any 2003, per tant, hauran passat moltíssims adolescents per la seva Fundació.
Sí.
Creu que tenen un patró en comú? Els adolescents que passen per la Fundació?
El primer... Bueno, dir-te d'entrada que com a Fundació ens vam constituir el 2005. El que passa que a l'inici del projecte que vam arribar aquí a Cornellà, que vaig arribar aquí a Cornellà, va ser el 2003. La teva pregunta en quant al patró. A veure, primer de tot, nosaltres estem treballant i el nostre projecte està pensat per adolescents i per joves. I el primer patró és el de l'adolescent i el del jove, amb el que comporta avui, el 2012, ser adolescent i jove. I llavors, a més, s'hi afegeix un determinat tipus d'adolescent i jove que, si hagués de dir alguna característica especial, és una mica el que deia abans, aquesta experiència vital de fracàs acadèmic, de fracàs escolar... i una biografia molt fràgil i de moltes dificultats. Aquest és el patró, tant és si un té 12 anys, que és quan alguns dels que ja arriben aquí tenen 12 anys, o en tenen 24, que estan fent ja els últims cursos de la formació. No? El patró és una persona fràgil, amb patiment existencial, podríem dir, i amb unes carències formatives que són molt importants per encarar el futur i pensar què volen ser, no?
Després parlarem una miqueta de les tasques que dona a terme des de la Fundació, però m'agradaria, doncs, això, quan arriba per primera vegada aquest adolescent a la Fundació, com s'encara aquesta primera entrevista? Perquè, clar, ve de, diguem, ve d'un background, d'un coneixement, un pèl complicat, amb una vivència, una experiència que ens està comentant, doncs, dura. Com es fa en aquesta persona per començar-la a motivar ja des del minut zero i dir-li, ei, que la vida no és això, la vida poden ser més coses, no?
Sí, està bé la pregunta. A veure, mira, d'entrada, em diríem, amb el grup, bueno, és que hi ha diversos itineraris, bueno, el que fem és com itineraris, no? Hi ha diversos moments o diversos itineraris, però en qualsevol cas, amb el grup, diríem, d'adolescents, i que potser són aquests que venen en una situació de més fragilitat personal, el primer moment de trobada és un moment personal. I això vol dir, és un moment personal que és amb mi, com a representant de la institució, podríem dir, com la directora de l'escola, del seu institut, del seu nou institut. I el que intento, d'entrada, és escoltar aquest adolescent, què és el que ell porta, com ve, i què vol dir. I a partir d'aquí... doncs li explico, segons les seves paraules, li explico quina és la proposta educativa que nosaltres li oferim. I per què, i una pregunta que intento fer és com s'ha arribat aquí, no? Què ha passat perquè l'escola no hagi anat bé? En quin moment de la seva trajectòria escolar ell va notar que alguna cosa no anava bé? I bàsicament l'actitud que intento tenir és d'escoltar. Uh-huh. Això, aquesta manera de fer l'hem incorporat des de fa 3-4 anys, 3 anys potser. Abans intentava més dir tot el que jo demanava o demanava al projecte perquè un pogués incorporar-se, no? Uh-huh. I amb el temps m'ha semblat que és més important, primer de tot, escoltar què diu aquest adolescent, perquè el que sí que he après amb els anys, amb tots aquests anys, els aquesta aquí al llindar i ja abans amb un altre uh-huh. projecte o amb d'altres, és que no hi ha ningú que vulgui ser un fracassat. No hi ha ningú. Per tant, uh-huh. alguna cosa passa perquè un noi als 12, 13, 14, 25 anys tingui la sensació de fracassat. Uh-huh. I el primer que intentem és intentar escoltar quina és l'experiència vital que porta aquest noi. Evidentment, no és el mateix el noi de 12 anys o el de 15 que el de 20, no? No, són processos, estan en moments vitals molt diferents. Jo ara estic parlant expressament dels adolescents que amb nosaltres estaríem fent una ESO adaptada.
Hi ha un programa molt televisiu que es diu Hermano Mayor, no sé si té... Oh. No, ho dic a nivell de que segurament és quan arriben, doncs, això, arriben adolescents que la seva vida, doncs, encadena molts fracassos a part d'altres addiccions, evidentment, que evidentment no els ajuda, doncs, a tirar endavant, però diguem que tenen un patró com molt comú, també, que és una cuirassa, no? Es tornen molt, molt forts, com molt impenetrables, però en realitat són gent molt fràgil.
Sí, de totes maneres, primer t'he de dir que jo aquest programa no l'he vist mai.
Mm-hmm. No era per comparar ni molt menys, sinó per partir d'un punt de referència.
Sí, bueno, i d'entrada té un enfocament que no sé si l'acabem de compartir, eh? Mm-hmm. Lo poc que sé d'ell, però mm-hmm. no l'he vist, també ho he de dir. A veure, però certament els adolescents amb els que hem compartit tots aquests anys d'experiència educativa tenen una presentació, doncs, molt dura. Són nanos que estan acostumats a haver de sobreviure, d'entrada amb un sistema escolar que els ha donat molt poc lloc. Mm-hmm. Per tant, perquè si parlem de fracàs hauríem d'entrar en un debat qui ha fracassat aquí, no? Sí, el sistema educatiu, i que això no vol dir que hi hagin moltes experiències molt rígides, doncs, amb aquest tipus d'alumnes, no? Mm-hmm. Però, tornant a la qüestió, són nanos que s'han de presentar d'una manera dura, justament perquè tenen aquesta fragilitat. I aquest és part del procés de que educatiu, no? Integral, doncs, que un se'n pugui adonar compte d'aquesta seva fragilitat i de veure què pot fer amb aquestes coses que li estan passant. I certament aquestes conductes agressives, transgressores, nosaltres les intentem llegir com que ens volen dir alguna cosa.
Mm-hmm. Està clar.
I que són conductes que tenen a veure amb aquesta estètica, no? Podríem dir, de manera de presentar-se en una societat que els és dura, llunyana, i tot aquest discurs no vol dir que no hagin de ser responsables dels seus actes, eh? Ni molt menys.
És claríssim. Avui estem parlant amb la Begoña Gas, que és la directora de la Fundació Llindar. Anem a fer una petita pausa d'un minutet i tornem per parlar ara sí ja dels projectes de la Fundació Llindar, una miqueta les eines i, podem dir, el suport que li donen a aquests joves adolescents que passen per la Fundació. Vinga, fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles.
Doncs estem passant avui en aquesta edició 52 una estona molt agradable amb la Begoña Gas, que és la directora de la Fundació Llindar, parlant dels adolescents, de les dificultats que es troben molts d'ells, doncs, en el món de l'educació, que es troben, doncs, incapaços de tirar endavant els projectes acadèmics. I segur que molts pares, avui, molts pares, moltes mares, avis, reconeixen algun fill o algun nebot que tenen, i segur que de ben segur aquesta entrevista, aquesta estona que estem parlant, estem xerrant amb la Begoña Gas, els hi està interessant molt. M'agradaria que ens comentés una miqueta quines són les eines que els doneu als joves per tirar endavant, a partir de zero, com comenceu i com encareu el futur d'aquests joves. Em parlaves d'una primera entrevista on l'essencial era escoltar, però després d'escoltar i de veure una miqueta, doncs, quina és la vida que ha passat aquest adolescent, quines són les eines que comenceu a posar sobre la taula?
Val. A veure, aquesta primera trobada personal, l'entrevista, com tu deies, una mica el que ens ajuda és a pensar en quin dels nostres projectes podria, es podria trobar millor aquest adolescent o aquest jove, no? De totes maneres, hi ha alguns joves, els que estan fent l'ESO, que el seu projecte és el de l'ESO. Nosaltres el que oferim són diferents itineraris educatius i ens agrada parlar de què hem anat construint poquet a poquet, molt poquet a poquet, perquè és molt complicat, doncs una petita escola personalitzadora. Mm-hmm. Per tant, la primera eina amb la que tenim és la persona. La persona, escoltar-la, intentar copsar una mica quina és la lògica que la porten a fer determinats actes, a rebutjar l'aprenentatge, o sigui, entendre una mica què està passant. Aquesta és la primera eina. I després, si nosaltres som una escola, doncs aquí es ve a treballar. I encara que sigui una mica contradictori, la segona eina és el propi treball. Mm-hmm. I el propi treball vol dir, doncs, el taller de mecànica, el taller de fusteria, el taller de matemàtiques, el taller de cuina, no? El treball és un eix on ens sembla que centra una mica la persona. O sigui, al voltant d'aquest eix que aquí es ve a treballar, en un procés d'aprenentatge, doncs anem acompanyant amb aquest adolescent o aquest jove intentant esbrinar quines són les dificultats que té per, bueno, per tenir tantes dificultats. Mm-hmm. I una altra eina seria la conversa personal amb aquest adolescent, que és una qüestió complexa i difícil, eh?
Sí, segur.
Però sí, pensem que els adolescents han d'intentar posar paraula a les coses que els hi van passant. I a partir d'aquí, doncs, anem construint. Això li podríem dir de moltes maneres, eh? Reforçar l'autoestima, el coneixement mm-hmm. propi, les habilitats socials, etcètera, no? Per això serien com eines més tècniques. Nosaltres apostem més per una eina molt bàsica, que és la persona. I, per tant, amb cada un ho intentem treballar d'una manera segons l'adolescent es mostra, es presenta. De fet, tot el procés, insisteixo, és per aconseguir que l'alumne que pugui ser alumne, que pugui consentir a fer un aprenentatge, no? I després pugui dir, a mi m'agradaria ser fuster, perfecte.
Treballem-ho.
Doncs anem cap aquí, no? Uh-huh. Però quan tu deies abans, com els motiveu? Doncs primer de tot, escoltant, però la motivació és, a mi em sembla que no pot venir de fora, sinó que justament és com intentar com que sorgeixi de dintre de cadascú doncs aquesta motivació per intentar fer alguna cosa i que els hi agradi, sobretot que els hi agradi. I saps què ens passa moltes vegades? Que normalment el que els hi agrada als adolescents no és el que ens agrada als adults. I aquí hi ha una petita, no tan dificultat, sinó una qüestió que n'hem de parlar, perquè moltes vegades passa, no?, que el pare vol que sigui enginyer o que sigui metge, doncs l'adolescent en aquests moments, o el jove, no vol ser això, no? I això és, bueno, és un tema. No sé si té eines, no? Però el meu interès és dir, són unes eines més que tenen a veure amb relació a la persona
sí,
i al seu creixement personal i no tant amb tècniques concretes. Aquestes també, però estan en un segon pla.
Un cop doneu amb la clau i a l'adolescent...
Ui, amb la clau.
Bé, a l'adolescent, el jove, diguem que us diu, bé, doncs a mi m'agrada això que deia, no? La fusteria, o m'agradaria ser cuiner. Quina formació podeu donar vosaltres dintre de la formació? És a dir, quins ventalls teniu a nivell formatiu des de la Fundació?
A veure, el primer de tot, o sigui, tenim com tres franges d'edat, no?
Sí.
O tres grups. D'una banda serien els adolescents de 13 a 16 anys, uh-huh. els joves majors de 16 anys, de 16 a 18, per exemple, i després els majors de 18 anys, val?
Uh-huh.
Amb els adolescents el que fem és una proposta d'una ESO adaptada, amb aula-taller. O sigui que són formats diferents per intentar fer un recorregut formatiu, que puguin acabar de tenir una titulació que després els pugui ajudar a incorporar-se al món laboral. D'acord? Després dels adolescents hi ha un altre recorregut que serien pels joves majors de 16 anys i aquí hi ha diferents propostes, des de en format PQPI, d'acord? O sigui que poden, que hi ha un PQPI d'auxiliar de perruqueria i estètica, un altre de reparació i manteniment de l'automòbil, que acaben amb una titulació. Després hi ha un curs de preparació a la prova d'accés als cicles mitjans. Després hi ha diferents projectes que no tenen titulació, però que el gruix seria l'orientació, l'acompanyament, etc. I després n'hi ha un altre que l'anomenem ventallers, que és per tots aquells joves que no tenen clar que volen fer, per exemple, perruqueria o mecànica. I aquest que li diem ventallers, l'eix és fer com un tast de tots els tallers per després escollir amb què m'agradaria formar-me.
Fantàstic.
I després els majors de 18, doncs també més o menys amb les mateixes especialitats, però seria una formació d'oferta en àrees prioritàries. I ja seria, però com veus, quan els adolescents no tenen per què fer tot el recorregut amb nosaltres, però no importa. Quan els primers anys, diríem, és per intentar construir què és el que vull fer després. I no per pensar només en incorporar-me al món laboral. Encara que no hi hagués crisi, al món laboral un jove de 16 anys no està preparat, però sí per especialitzar-se. O sigui, per tenir ganes de continuar aprenent i preparar-se molt millor i ser bo amb aquell ofici que ell haurà triat. Estem parlant de que el concepte temps és un altre. Per tant, potser els que ens dediquem a l'educació, els educadors, ja sigui a l'arreglada o no, és una de les preguntes que em sembla que ens hem de fer, no? Que el temps d'aquests adolescents que han tingut i joves tantes dificultats potser no és el mateix temps que tenim en els nostres programes, en els nostres dossiers, en els nostres projectes. Per això nosaltres parlem d'itineraris i el temps el marca el propi jove.
Molt interessant.
Que no vol dir que el PQPI és de 800 hores, té un inici i un final, però potser el seu procés d'aprenentatge ha de continuar, no? Per tant, tornem a l'escola personalitzadora, de que és la persona qui mana sobre el seu projecte, sobre el seu propi procés d'aprenentatge. I tot això és molt, molt difícil de fer.
Molt interessant avui les paraules que ens està doncs, apropant avui la Begoña Gas, directora de la Fundació Llar, Llindar, per cert, la paraula més repetida és persones, persones, persones. Per
sí,
tant,
sí, certament.
Sí que és veritat que en aquest sentit ha d'haver-hi una gran relació amb els professionals, la gent que forma la fundació i, evidentment, els alumnes, els joves adolescents que van passant doncs, al llarg del temps, des del 2005 que s'iniciava oficialment aquesta fundació fent tota la tasca. Imagino que quan un adolescent, un jove, passa aquesta evolució i veieu que comença a ser una persona de profit, amb feina, que es troba a gust amb el món que l'envolta, això per vosaltres és el major èxit, no? M'imagino que deveu viure.
Doncs sí, per mi personalment l'èxit és quan un adolescent es comença a fer càrrec d'ell mateix. Quan un jove, cadascú, l'adolescent ho fa d'una manera quan té 13 anys i el que en té 20 ho fa d'una altra manera, evidentment, no? Com jo ho faig d'una altra manera.
Sí, sí.
Però quan comences a notar que que prenen consciència d'algunes coses que els hi estan passant. Per mi aquest és el gran èxit, perquè això és el que mica en mica permetrà anar construint la seva vida personal i formativa. Les dues estan integrades, no? Evidentment, l'èxit també forma part d'aquest èxit quan un dels nanos diu a mi la mecànica m'agrada, m'interessa, o la cuina, o jo vull preparar-me per treure'm l'ESO. Quan hi ha aquest desig personal, això és un èxit. Els indicadors d'èxit no sempre són al final del recorregut, que estem molt acostumats als professionals, perquè ens ho demana l'administració, quants han acabat, quants s'han col·locat, que certament és important.
Sí, sí.
Però és que estem parlant, en alguns casos, de situacions de 14 anys amb molta fragilitat. Això no és tan senzill. I moltes vegades es pot acabar un curs amb èxit acadèmic i no èxit personal. Per tant, són qüestions que necessiten molta matització, no? Però, evidentment, tots treballem perquè els nostres joves doncs, puguin assolir amb èxit les formacions que els hi proposem i després, evidentment, poder tenir capacitats i competències per poder entrar al món laboral.
Al cap i a la fi són xifres, són estadístiques, quan demanen una miqueta els resultats, però, com comenta la Begoña Gas, són les persones les que estan darrere d'aquestes xifres. I, per tant, doncs, tot és molt més complex i a la Fundació Llindar, sens dubte, hi ha molts professionals, moltes persones que estan disposades a ajudar els vostres fills, els vostres nets, que es poden trobar en situacions similars. M'agradaria que, per acabar, ens donés un contacte on es poden trobar els amics que ens estan escoltant avui doncs, per dirigir-se a la Fundació Llindar.
Doncs, a veure, la plana web, com tu has dit molt bé, encara que és una plana web que hem de refer una mica.
Poc a poc, poc a poc.
Però sí, perquè no, són petitets i a tots no s'arriba. D'altra banda, bueno, a la plana web és que hi ha un correu, que és el dauletaller@allindar.org.
I la web, per tenir-ho més
proper? La web és, bueno, les 3 W,
sí.
Allindar, amb 3 L's. És el Llindar, el nom, sí, de la fundació, .org.
Molt bé.
I bueno, jo sóc la Begoña Gasch, i si doncs, bueno, pues algú vol parlar d'algunes de les qüestions que hem parlat, encantada, a mi aquest tema m'apassiona.
I tant.
I tot el que sigui compartir i aprendre, doncs... entre tots construïm el futur.
Doncs aquí ens deixa el seu contacte, www.allindar, amb 3 L's conjuntes, ELLLINDAR.org. Moltes gràcies, Begoña Gas, directora de la Fundació Llindar, pel seu temps i per la passió amb la que viu la seva professió. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Fundacions Ara i Demà. Els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, que avui anem tard. Com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. Com és habitual, la Fundació Conservatori del Liceu ens deixa una sèrie d'activitats molt variades amb un gran ventall de propostes, de possibilitats. Per exemple, el proper 20 de març es durà a terme una classe magistral a càrrec de Genivés Fornó, o el proper 22 de març podeu gaudir del trio Kandinsky Mai, sense deixar de banda la Jam Sessions a tots els dijous al Cafè del Conservatori. Per seguir les activitats de la Fundació podeu clicar a la seva web, que és www.conservatorileceu.es.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Doncs fins aquí aquesta edició 52 del programa fundacional de Ràdio Estel. Recordeu que si voleu més propostes d'activitats, només heu d'adreçar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat. Que acabeu de passar un bon diumenge, que vagi bé.
Ràdio Estel.